Edició RAC 1 amb Marc Serra. És una de les notícies econòmiques de la setmana. La pujada d'impostos pactada entre el govern i els comuns obre la porta a pactar els pressupostos per al 2020. Després de diversos anys de pròrrogues, l'augment de l'IRPF i de l'impost de successions per a rendes més altes, però no ha agradat a tothom. El president de Foment, Josep Sánchez Llibre, diu que ni les empreses ni els ciutadans poden suportar més pressió fiscal a Catalunya. Per parlar dels pressupostos, entre d'altres, avui ens acompanya en persona el catedràtic d'Economia de la Universitat de Columbia, Xavier Sala i Martín. Xavier, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Seràs molts dies per aquí?
No, poquets.
Molt bé. Vens a veure el país, que tot estigui al seu lloc,
vinc
i tu
vas.
Vinc a
veure el país, sí. No vinc a veure el partit, senyor Marcelí, però... Vinc a veure el país, sí.
Està bé. Però ve ja per quedar-se per Nadal, o no?
Fins al dia de Nadal, sí.
Ah, molt bé.
Després l'endemà ja marxem, però... Sí.
Ahir va haver una picabaralla dialèctica a Twitter, perquè ara de vegades les coses són per Twitter, ja no són ni en un mitjà ni el que sigui, no? Entre l'alcaldessa de Colau i la periodista Pilar Rahola, relacionada amb l'increment d'aquests impostos, i hem vist que el professor s'hi va afegir. La Rahola va dir que l'acord pels pressupostos és un escàndol, i a de Colau va respondre que pagarà qui més cobra de 90.000 euros i pagarà menys qui menys té. I l'alcaldessa va afegir, si no estàs d'acord amb això, paga i vámonos. No apaga, paga i vámonos. Recordem que el govern i els comuns ha pactat una pujada de l'IRPF a les rendes més altes de 90.000 euros. Què li sembla aquest increment de la renda?
A veure, jo em vaig ficar en aquesta conversa perquè l'argument de l'alcaldessa em sembla poc seriós i poc il·luminador. És a dir, quantes vegades el podem fer, aquest argument? Que els rics han de pagar més i els pobres menys. Perquè ara mateix ja passa això. Les rendes més altes paguen gairebé el 50, no gairebé, paguen a Catalunya el 56%, diguem, l'impost marginal més alt, 56%, les més baixes paguen zero, i entremig doncs van pujant progressivament. Quan més guanyes, més pagues, això és el que hi ha ara. Llavors ara fem l'argument, home, és que els rics han de pagar una mica més, vale, pugem a 60, però llavors què t'impedeix demà tornar a fer l'argument una altra vegada? I pugem a 62, després la demà passat ho tornem a fer una altra vegada, posem a 64, és a dir, quan s'acaba aquest argument? No és una guia poder dir, escolta, no, és que els rics han de pagar més, no? Si l'argument és que els rics han de pagar més, ja, i no cal tocar res perquè ja està passant.
Vostè el que preguntava és quan més.
Exacte, fins a quin punt. O sigui, a quin punt hi ha un munt... Quan la gent que fa servir aquest argument, no la senyora Colau, a tothom, jo sempre els pregunto, a veure, quin és el límit? Hi ha un punt que és un espoli o no? O sigui, quan arribes a 100, o sigui, li fotem tot en els rics, els hi fotem el 90%, els hi fotem, a partir de quin punt els hi estàs atracant i a partir de quin punt és just? Perquè si l'únic argument és que han de pagar més, escolta'm, no toquem res, ja hi som en aquest punt. No? I llavors, com que mai ningú em dona una resposta intel·ligent a aquesta pregunta, o sigui, com s'ha de calcular això... Com s'ha de calcular el màxim, com s'ha de calcular la progressivitat, que sigui progressiu, ho entenem tots i ho acceptem tots. Jo no conec a ningú que digui que els rics han de pagar menys. Els rics han de pagar més, però la pregunta és com es fa això, o sigui, fins a quin punt es pot anar estirant el xiclet des del punt de vista de justícia i des del punt de vista d'eficiència. Perquè, diguem, hi ha un factor que molts països, entre els quals hi ha Suècia, que és el gran mirall sobre el que s'admirallen, sobretot aquesta gent que ha signat aquest acord, on ja fa temps es van adonar que si tu estiraves massa el xiclet, la gent que podia marxar, marxava. A França, el Hollande, el president socialista, va posar aquells impostos extravagant als rics, i tots recordeu que va marxar el Gerard Depardieu a Rússia, sí. Va marxar el de Louis Vuitton a Bèlgica, és a dir, tots els que van poder va marxar, l'Estat va acabar recaptant menys, perquè poder recaptar el 50% dels rics és més el 50% del que tenen si es queden a França és més que recaptar el 90% de zero quan se'n van a Rússia. Van acabar recaptant menys i el Solana es va tirar enrere i va haver d'eliminar aquells impostos extravagants perquè acabes sent ineficient.
Però llavors com ho fem? Si baixem els impostos de les rendes més baixes, com ho fem això? Sí, com ho compensem?
La pregunta primera és per què has de baixar els impostos. És dir, si torno a repetir, l'argument de que els pobres paguen menys que els rics ja ho tenim, ja hi és ara. Aleshores dius, no, és que els pobres han de pagar menys.
Menys del que paguen ara.
Sí, però per què? O sigui, on està l'argument? O sigui, on està el límit? Fins a quin punt, fins a quin percentatge, fins a quin nivell d'ingressos no s'han de pagar res. Tot això són regles que ja estan establertes,
clar,
no? Fins a no sé quants milers,
el límit
paga zero.
Jo no el sé, però sí que sembla lògic que la gent amb menys ingressos hagi de pagar menys.
Sí, ja ho tenim ara.
Vostè ara no ho tocaria?
No, a veure, sí, escolta't el que acabes de dir. Sembla lògic que els pobres paguin menys. Mm. La gent de menys ingressos paga menys. Sí, això és el que tenim ara. Però, en canvi, no et sembla lògic el que tenim ara? Perquè vols canviar? Si et sembla lògic, perquè vols canviar? On està el problema?
Perquè encara paguin menys.
Encara menys. Per tant, on està el límit? On està el límit? Que paguin menys els pobres i que paguin més els rics. Ja ho entenc, però quan aturaràs? Perquè un cop hem fet aquesta reforma que han pactat, qui impedeix que la setmana següent tornem a fer el mateix argument? No, és que els pobres han de pagar encara menys i els rics encara més. Vale, tornem a baixar els pobres i tornem a pujar els rics. I la setmana següent tornem a fer. Si el que estic dient jo és que això com a argument econòmic és absolutament absurd, perquè no t'indica quin ha de ser, quin és el grau on s'ha d'aturar. Si tu el que realment vols, el que realment et passa és que odies els rics, doncs escolta'm, ja digue-ho clar i els hi fotem el 100%. Tothom que cobri 90.000 euros se'n va a la presó directa. O els hi fotrem el 95% del que cobren, però no els volem a Catalunya perquè són gent maligna. Si és això el que volem, però diguem-ho clar, però l'argument aquest d'anar pujant una miqueta a mi no m'aporta res perquè no em diu quan s'atura. L'argument aquest és molt semblant al que fan els espanyols amb la solidaritat catalana, fixa-t'hi. No és que ser solidaris, no, els catalans ja som solidaris. Però solidaris és que el dèficit fiscal sigui de 1.000 milions. Solidarios també és de 2.000, solidarios són 5.000, solidarios són 15.000. És a dir, quan deixes de ser solidari i passes un espoli? Que, m'entens? No existeix. Si utilitzant l'argument de la solidaritat, no hi ha un nivell que jo pugui dir aquest és el
nivell.
L'estat
del benestar no té unes mesures per saber què és ser molt ric i què és ser molt pobre.
No
ho podem saber, això.
I per tant, economista que hagi estudiat que quan és just que ha de pagar les persones segons el que cobren.
No, és que què vol dir que és just?
Una cosa justa, la justícia. Abans a la Bíblia hi havia el delme. El delme és la desena part del que una guanyava. El delme. Això a la Bíblia surt, que tu has de pagar el delme.
Que surti a la Bíblia no vol dir que sigui just, tampoc.
Bueno, és igual, però la Bíblia és més justa que moltes altres coses. Però total, els impostos...
La Bíblia també mataven a la gent. A l'Antic Testament la pena de mort estava com...
Sí, esclar, si comencem així, el nostre senyor també el van matar. Bueno, és igual, la qüestió és aquesta. Hi ha el delme, el 10%, tu tens 10 sacs de blat, un sac és per l'Estat.
Sí.
Conforme?
No, això és una cosa... era ben bé l'Estat, era el senyor feudal o l'Església.
Qui sigui.
Hi havia una regla.
Hi havia una norma. Hi havia una norma que era aquesta.
Sí.
I que, bueno, doncs més o menys, podria ser més o menys justa, però és igual, però estava establerta. Ara no hi ha ningú, cap economista, que hagi estudiat què és just segons el que cobres que has de pagar per l'Estat.
És que la Bíblia tampoc és justa. O sigui, qui ho diu que 10% és just? Per què 10% és just? Això és una cosa que estableix l'Església per fotre-li els calés a la gent per no haver de treballar ells.
Bueno, és un dit
però,
de nou. Si
però això,
dit...
no, això ni ho fa just, ni ho fa més just, ni ho fa menys just. No hi ha cap economista que sigui capaç de dir que un 50% d'impost més elevat en el ric sigui més just o menys just que un 56, o que un 60, o un 70, o que un 80. I aquest és el problema. Precisament el que jo li estic intentant dir és que com que no hi ha una regla justa sempre pots anar estirant el xiclet.
Però quan es parla del llindar de la pobresa és una regla, és una xifra, el llindar de la pobresa?
El llindar, bueno, hi ha diversos llindars de la pobresa. El llindar de la pobresa que va servir als objectius del mil·lenni establert per les Nacions Unides a l'any 2000 era una mesura arbitrària que era el nivell de pobresa que havia establert un buròcrata del Banc Mundial estudiant un país que es deia la Índia cap a l'any 93 i que va mirar com, diguem, com definien els indis la pobresa, és així d'arbitrària, diguem, va dir com defineixen els indis la pobresa, i va resultar que sortia no sé quantes rúpies, i llavors quan va multiplicar el tipus de canvi del dòlar, a l'any 93 va trobar que això sortia en 28 dòlars al mes, i llavors el tio va dir, ah, doncs mira, un dòlar al dia. I aquí és on va sortir el un dòlar al dia. És un buròcrata del Banc Mundial que simplement va fer això sense cap mena d'estudi científic, perquè no hi ha... O sigui, què és la definició de pobresa? Què és pobresa? Què és ser pobre?
No tenir sostre, no poder menjar, això és ser pobre.
Sí, doncs hi ha molta gent d'aquesta que té menys un dòlar al dia, que té de menjar i a més fuma cigarretes, diguem, i a més té sostre. Tota aquesta gent no són pobres, segons vostè. Segons les Nacions Unides,
perquè una persona pot tenir sostre, però a la millor no té diners, els diners que guanya són per pagar l'hipoteca, i en canvi no té diners per menjar, per exemple. Això també és una persona...
Hi ha centenars de milions de ciutadans de tot el món que no passen gana, però que estan per sota d'un dòlar al dia. De fet, el Premi Nobel d'aquest any... Ens estem anant de guió, eh?
Sí, però ho trobo molt interessant.
El Premi Nobel d'aquest any, una de les coses... Dos dels tres Premis Nobel d'aquest any, la Esther Duflo i el Abhijit Banerjee, amb un llibre que es diu Poor Economics, no sé si està traduït al català, és a dir, l'economia dels pobres, aquests es dediquen a estudiar els pobres. Aquests, un és indi i l'altre... O sigui, ara els dos són americans, no? Però un és d'origen indi i l'altre és d'origen francès, i ja s'han passat anys visquent a països pobres, visquent allò, estudiant amb ells, diguem, mirant les calories i tal, les calories que consumeixen, i una enorme, una quantitat sorprenent, un dels resultats que més impacten d'aquest llibre és que una quantitat sorprenent de la gent que viu amb un dòlar al dia, és a dir, la gent que es qualifica de pobres, es dedica una part important, que va del 20 al 30%, a tabac, alcohol i festivitats. És a dir, 30% de la renda, és a dir, que si vostè vol definir pobresa com la gent que no té prou per menjar, fixa que tota aquesta gent no serà pobra per vostè, perquè tota aquesta gent té prou per menjar. Ara, viure amb un dòlar al dia és, diguem, tenir una dieta espectacularment pobra, espectacularment, diguem, avorrida, i una vida tràgica, eh? I és per això que els estudis avui dia, en aquesta gent, encara que no passi gana, o sigui, la gent que passa gana és molt menys que la gent que està definida com a pobra. Però és que tota aquesta definició de pobresa, aquí a Europa ens sembla extravagant, perquè aquí hi ha molta gent. Un dòlar al dia, recordes, seria com uns... Un dòlar al dia, estem parlant de l'any 93, que avui dia serien gairebé 2 dòlars al dia, perquè hi ha hagut inflació. 2 dòlars al dia serien més o menys 700 euros, 600, 700 euros anuals aquí a Europa. I, òbviament, això és pobre, però és que el doble també és pobre, i el triple també és pobre. És a dir, que la definició nostra de pobresa encara és més... diguem, encara està més allunyada d'això. La gent que aquí considerem pobres no es moren de gana. No es moren de gana. No? Les àvies que tenen pensions... de gana no es moren. Es moren de fred, o es moren o de malalties, o de...
Però derivat de no tenir diners.
Estiguen a tant separar el que és la definició de pobresa del que és passar gana. Passar gana, l'embruna, allò de morir-se dels nens africans que no poden menjar, això aquí no passa. Per tant, la nostra... No, però és que, senyor,
no ho sé. Jo no m'hi puc posar en cada casa és un món.
Sí, ho estic dient perquè si la definició és morir-se de gana, a Catalunya hi hauria gairebé zero pobres. La definició que fem servir de pobresa és una altra. És no tenir una casa en condicions, és no tenir accés a determinats serveis, val? Perquè, diguem, si la definició és gent que es mor de gana, diria, no, a Catalunya no hi ha pobresa, per tant ja podem marxar. Entens? O sigui, estic anant en la direcció que vostè vol anar, que és definim la pobresa de manera més generosa, perquè si no, no podrem... Si no,
doncs defineixim la pobresa.
No existe, jo no ho sé definir. Jo t'estic dient, la definició que fem servir a aquests països és arbitrària. Totes les definicions són arbitràries. Hi ha una definició que és absurda, que és la quantitat de diners, la llindar de la pobresa és la quantitat de diners... que per sota de la qual la gent no pot sobreviure. Aquesta és una definició que es fa servir molt, sobretot per la gent ignorant, perquè, diguem, si tu et prens literalment aquesta definició, no hi hauria mai pobres, perquè per definició els que estan per sota haguessin mort.
Si voleu una definició l'he trobada,
per
exemple,
per tant, no existirien,
que ens posaria sobre la taula una mica les bases del que és. La pobresa és la situació de no poder satisfer les necessitats físiques i o psicològiques bàsiques d'una o més persones a causa de la manca de béns materials suficients per portar una vida digna.
Si això no és cap definició.
Home, de pobresa.
Què és digne?
Home, doncs digne és que una persona pugui tenir el mínim per sobreviure d'una forma que no estigui per sota del que una persona humana...
Que pugui dinar cada dia, que pugui tenir un sostre, que no et passi fred a l'hivern, que em pugui vestir amb una roba normal, normal, no, ja no dic...
Què vol dir normal? Què vol dir normal?
Senzillet.
Sobreviure.
Totes les definicions, que hi ha de pobresa són arbitràries. I està bé que tinguem, per llavors poder mesurar si hi ha hagut progrés, però d'entrada hem de tots posar-nos, diguem, almenys acceptar que és arbitrari. La OECDE fa servir pels països de l'OCDE, nosaltres, la definició que fan servir per nosaltres és, fins fa uns anys era el 50% de la renda mediana i ara és el 60% de la renda mediana. La renda mediana és, tu agafes tots els catalans, els poses en fila, el més ric a davant de tots, no sé qui és el més ric, el que menys guanya al final de tots, agafes la persona del mig, la persona del mig és la renda, el que té la renda mediana, la del mig, eh? No és el promig, no és la mitjana.
Em sap que sí que era la mitjana.
No, la mediana no és la mitjana. La mitjana és, agafes, sumes tota la renda, es divideixes pel número de persones i et surt la mitja. No. Aquí estem agafant amb una fila molt llarga, els poses tots. El que està al mig, aquell té la renda mediana. Li preguntes, quant té? Doncs la renda mediana catalana, jo què sé, 22.000 o 23.000 euros, no? La meitat d'això són 11.000. Doncs tothom que tingui menys d'11.000 és pobre. Aquesta és la definició.
És la meitat de la mediana.
La meitat de la... No, 60%... No, és la 50% de la mediana era fins fa poc, però l'aula OCDE ho ha pujat. Ara és el 60%. O sigui, ara no serien 11.000, sinó 15.000. Per què la mediana...
Doncs, per què?
No se sap. Per què la meitat i ara el 60%?
També és arbitrari.
També és arbitrari.
Tot és arbitrari.
I la definició de ric?
També. Per exemple, avui hi ha hagut gran debat de si els que guanyen 90.000 euros són rics.
Sí.
Clar, tothom es pensa, 90.000 euros és el senyor del Louis Vuitton. No, que el senyor del Louis Vuitton aquest any ha guanyat 39.000 milions. 39.000 milions.
Aquest sí que és ric.
Aquest, segurament, sota totes les definicions de riquesa, ha guanyat molts calés, ¿vale? 90.000, hi ha molta gent, diguem, advocats, hi ha molts advocats que no, no estic dient que tot, ara que sé que sentiran sobretot els advocats, no estic dient que tots els advocats guanyin 90.000, però hi ha molts professionals, alguns advocats, alguns de directius d'empreses, tècnics d'aquests que contractem perquè vinguin a treballar aquí a les empreses innovadores, jugadors de futbol, que guanyen 90.000. No? Guanyen 90.000 o més. Aquests són rics, o que aquests guanyen molt més que els de 80 i molt més que els de 10. Però on està el llindar a partir del qual es diu ric?
Doncs sobre o sota la mediana, no? O sigui que sigui el 60% per sobre la mediana.
Però és arbitrari la mediana.
Ah, bueno, esclar, doncs que...
Bueno, hem anat per aquí. No hem anat tan lluny, no? No ens n'hem anat tan lluny, perquè estàvem parlant de l'augment de la renda i... Clar, i en aquest...
Per cert, jo tot això,
sí,
diguem, els 10 últims anys de la meva vida investigadora, el que m'he dedicat al món, la cosa a la que m'he dedicat més és a mesurar la pobresa. O sigui, jo quan a l'any 2000 els van fer els objectius del mil·lenni, vaig anar a buscar la distribució mundial de la renda per poder calcular quanta gent hi havia per sota del llindar de la pobresa, per saber si es feia progrés o no, i no existia. No existia. O sigui, les Nacions Unides van fer l'objectiu del mil·lenni sense saber quants pobres hi havia al món. Van dir, hem de dividir per dos el número de pobres, i la definició de pobres és la que fa el Banc Mundial. I no existia la mesura. No existia la mesura. I, per tant, jo em vaig dedicar, o sigui, una part de la meva investigació, diversos articles científics dels últims anys han sigut precisament això. I un dels grans problemes que he tingut ha sigut, escolta'm, com se suma? Fins a on sumem? O sigui, els que són més pobres de tots, els que guanyen 0 ja ho sé, vale. Els que guanyen 1 també, els de 2, quan, fins quan? Quin és el llindar? I el llindar aquest de la pobresa és el que no està ben definit. Cada institució fa el seu. Als Estats Units la definició... Hi ha una gran quantitat de pobres que tenen 4x4 i aires acondicionats i tal, però com que són més pobres que la meitat de no sé què que diu la definició de pobresa, doncs et surt que són pobres. Diguem, jo no dic que no siguin pobres, però el que estic dient és que la definició és arbitrària perquè no hi ha un concepte mesurable com això, no? Que tinguin una vida digna. Ah, molt bé, això què és?
Doncs menjar, vestir-se...
Sí, el que deia el senyor Marcelí,
menjar i vestir-se, fixa que tots els catalans ho fan. Per tant, no hi ha pobres a Catalunya.
Sí que n'hi ha, perquè hi ha persones que no tenen lloc on dormir i dormen al carrer, per exemple.
Sí, val. Aquests molt bé, però diu vostè vestir-se dignament, què vol dir això?
O tenir calefacció, hi ha moltes persones que no poden pagar-la, tampoc.
Sí.
També són...
Sí, tots aquests sí, però hi ha molts de gent que qualifiquen de pobres que ho tenen tot això. I tu diràs que no són pobres.
No, clar, jo no puc dir-ho. Que
pobres,
no puc dir-ho, perquè no...
Pobres són els que no tenen calefacció, vale? Quan tu els mesuris, veuràs que no et surten tots els que diuen les dades que són pobres. Que és el que estava dient abans. Si tu dius el pobre és el que no pot menjar, al món et sortiran poquíssims pobres.
Clar.
Poquíssims pobres, perquè fins i tot la gent que cobra $1 al dia menja. I, de fet, dedica una part, com t'he dit abans, segons els Premis Nobel d'aquest any, una part que pot arribar a ser el 30% a fumar i alcohol. Per tant,
aquest augment d'impostos només ve a tocar l'arquet.
No. Jo el que estic dient és que no està clar l'argument que feia servir la Colau. Estem parlant que la Colau fa un tuit i jo el contesto.
Sí, jo volia tornar-ho a explicar, perquè potser la gent ha posat a la ràdio ara i creu que ens hem tornat bojos i estem parlant de coses etèries, però en realitat tenen un sentit, no? Reprenem. La Rahola va dir que l'acord pels pressupostos és un escàndol i ha de Colau per respondre. Qui pagarà per respondre que pagarà més qui cobra més de 90.000 euros i pagarà menys qui menys té. I l'alcaldessa va afegir, si no estàs d'acord amb això, paga i vámonos. A tot això, el Xavier Salai Martín, que per qui hem anat a parar aquest tema, va dir que és poc i que és molt, no? Que és ric i que és pobre, que per això hem anat a parar en aquesta situació. I llavors vostè va voler subratllar que això del paga i vámonos no era un lapsus.
No sé si era un lapsus. Jo vaig dir, si és un lapsus, és bastant adient. És bastant adient perquè, diguem, un dels problemes amb els que s'han trobat els països que han fet això és que la gent no paga i vámonos. És a dir, el que ha fet ha sigut marxar. La gent que pot pensa que això són impostos només a Catalunya. A Madrid, el tram de l'impost de l'IRPF que cobra la Comunitat de Madrid és zero. Per tant, allà només paguen els impostos espanyols, que em sembla que el més alt és del 50%, per tant, hi ha 6 punts de diferència entre un que cotitza a Madrid i un que cotitza a Catalunya. Si ara puges al català, no sé quan pujaran, 58, 59, 60, ja hi haurà 10 punts de diferència, i aleshores tu pensa en una multinacional que ha de decidir si posa la seu a Barcelona o a Madrid. En els seus treballadors, si els col·loca a Madrid, els hi pot pagar aquest percentatge més de salari perquè no paguen impostos. Mentre que a Catalunya, com que han de cotitzar, els treballadors, els nord-americans, els xinesos, el qui sigui que vingui aquí, cobraran menys. Per tant, aquesta empresa s'anirà directe a Madrid. No? No s'ha de ser molt llest per veure que Catalunya perd competitivitat i, per tant, perdrà llocs de treball i, per tant, tot això tindrà conseqüències. Que està molt bé fer tuits així convallar, dient, oh, és que els rics paguen més. No, això té raó, vostè. Però com que això ja passa, expliquin per què, ara que ja paguen més, per què han de pagar una mica més. I després expliquin per què aquest argument no valdrà una altra vegada demà passat i l'altre, i per què, seguint aquest argument, no arribarem a expoliar-los el 90%. O sigui, que m'expliqui a mi quin és aquest mètode, ella que ho veu tan clar, que diu que no és un escàndol, que m'expliqui a mi com s'ho farà per dir quin és l'impost que realment serà just i quan aturarà aquest argument. O sigui, ara ja el farem ara, ja mai més el farem, ja no podrà tornar ni la Colau ni ningú dir, escolta'm, no, és que els rics han de pagar més, o l'any que ve ho tornarem a dir i els hi tornarem a pujar. O sigui, quan s'atura això?
Crec que ha quedat claríssim. Avui hem fet esclatar el guió, però creia que el tema s'ho valia, més que res per tenir elements damunt la taula pels quals reflexionar. Xavier Sala Martí, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies.
Fins la propera. Adéu-siau.
RAC 1 amb Marc Serra.